Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20, avui dimarts, a 29 de maig del 2018. I hores d'ara, ara no plou, ara fa sol, almenys a la ciutat de Lleida, i amb 22 graus. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens informarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Tema dimarts, així que parlarem de barris. Ho farem amb el Cosme García, ben acompanyats. I també parlarem de les rutes turístiques que ens prepara el Joan Bellmunt. Ja saps que ara visitem cada comarca de la província de Lleida i donem tres destinacions, que n'hi ha moltíssimes a cada comarca, però nosaltres en donem tres. I és una ruta que t'oferim. A partir d'allí pots aprofundir tant com vulguis, dins d'aquestes comarques. A més, de vegades, doncs, per anar amb un punt acabes passant per dos o tres punts d'interès, també. Per tant, et pots acabar de muntar la teva ruta turística. Però el Joan Bellmunt ens dona aquestes tres propostes. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, amb la recepta, amb la proposta de recepta culinària, i també li donarem la benvinguda a la Leida Martí perquè ens parli de tendències, de moda, de colors, del que es porta, del que no. Avui, com ja vam avançar la setmana passada, parlarem de roba de bany, de roba d'estiu. Ja ho sé que està plovent i que no ho sembla, però aquest divendres és 1 de juny i el mes de juny ja desemboca directament cap a l'estiu. Per tant, ja començarem a parlar de roba de bany. I a partir de dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics. Ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Abans, però, coneguem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuarà el cel molt ennuvolat encara a les comarques de Lleida. De fet, continuarem amb avisos grocs avui per ruixats, tempestes forts, fins i tot amb calamarsa, avisos per pluges també de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures no varien, tot i que poden pujar més cap al sud. Hi haurà màximes de 24 graus, doncs, a Lleida, Balaguer i Tàrrega, i de fins a 22 a la Seu d'Urgell o a Viella. El vent continuarà suau i variable. Demà dimecres esperem també un temps molt inestable. Seguirà el cel molt ennuvolat, també amb ruixats i tempestes que poden arribar a ser fortes i produir-nos calamarsa, i les temperatures no variaran tampoc. Hi haurà mínimes de 13 a Lleida o Balaguer, de 12 graus a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 8 graus a Viella. El vent es mantindrà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda.
Déjame que te cuente, limeña. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda.
Jazmines en el velo y rosas en la cara.
Bailosa caminaba la flor de la canela.
Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba.
M'interessa saber si has identificat veus. Em pots enviar per WhatsApp al 664-526-780, 664-526-780.
La brisa del río
y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, y deja que te diga, morena, mi sentimiento.
Ya te avanzo que el título del tema es La flor de la canela.
Del sueño que entretiene, morena.
Però els identifiques?
Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmín.
Mira, és un tema que va ser regravat l'any 2012 que estava inclòs dins d'un treball que portava per títol Gràcies a vosotros, volumen 1, a l'any 2012, i que canten a duet Joaquín Sabina i Maria Dolores Pradera.
Por la vereda.
Una Maria Dolores Pradera que ens deixava ahir a l'edat de 93 anys i que avui hem volgut recordar, una vida dedicada a la música i a les arts escèniques, sobretot al teatre.
La flor de la canela
derramava lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba.
Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.
Cinema, teatre i sobretot música. Ahir ens deixava els 93 anys, Maria Dolores Pradera, però que l'han volgut recordar amb aquest tema.
Del puente a la Alameda.
La flor de la canela, que van enregistrar l'any 2012 a duet amb un altre dels grans de la música espanyola, com és Joaquín Sabina.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos, i és que la ciutat de Lleida ha registrat una desena d'incidències per la pluja. Segueix actiu, per cert, en fase d'alerta el pla Inuncat, i la paeria manté tancats els accessos a la canalització del riu Segre. Les pluges van confirmar ahir a Lleida nivells rècord, no registrats en dècades, al superar-se entre el març i el maig els 500 litres per metre quadrat en municipis com, per exemple, el Pont de Suert. Ahir es van sobrepassar els 30 litres per metre quadrat en diversos municipis de Lleida, i a la capital les precipitacions van causar, com dèiem, diverses incidències, com, per exemple, la caiguda d'un arbre al secà de Sant Pere. Hores d'ara, dèiem que seguia activat el pla Inuncat, doncs s'acaba de desactivar l'alerta del pla Inuncat perquè s'ha estabilitzat els cabdals i la millora de les previsions meteorològiques, que ahir encara donaven molta pluja per aquesta setmana. Hores d'ara s'han millorat aquestes previsions meteorològiques i, per tant, s'ha desactivat aquesta alerta, tot i que segueix, doncs, a l'aguait de tot plegat. Es manté la prealerta, això sí, per fer seguiment dels cabals dels rius de la Conca de l'Ebre. I encara parlem de successos, parlem d'un accident de trànsit que, afortunadament, no va tenir cap conseqüència física, sí per un aparell. I no sabem, encara no se sap si per la pluja o per què exactament, però una conductora es va encastar ahir contra el radar de l'avinguda Rovira Roure de Lleida. L'impacte va provocar que el radar, que el cinemòmetre, caigués a terra i hagués de ser retirat. A hores d'ara no tenim notícies de si ha estat substituït, però vaja, que a hores d'ara no hi ha radar a l'avinguda Rovira Roure. Les dues persones ocupants del vehicle van sortir il·leses i només es va haver de lamentar, doncs, danys lleus tant al vehicle com al radar. Es busca una veïna d'Almacelles, desapareguda des de dissabte. Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per tal de poder localitzar la dona. És una veïna d'Almacelles, al Segrià, de la qual no es té notícies des de dissabte al matí. Es tracta de Mariela Bertola Favot, de 46 anys i origen argentí. La seva família en va denunciar la desaparició dissabte a la tarda, i des d'aleshores la policia manté una investigació oberta per tal de poder localitzar la dona. Els Mossos, l'Ajuntament d'Almacelles, així com familiars i amics de la desapareguda, fan una crida a la col·laboració ciutadana, i en aquest sentit demanen que si alguna persona té alguna informació al respecte, que truqui al telèfon d'emergències 112 o es posi en contacte amb qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra. Obrim la plana judicial. Ha quedat ajornat el judici del cas Nadia per l'octubre, perquè l'advocat de Fernando Blanco renuncia a defensar-lo. Se li ha assignat d'ofici el lletrat David Vicente, que ha demanat més temps per estudiar els 11 volums de la causa. És un judici que havia de tenir lloc al jutjat de Lleida i que havia de començar el proper dimarts, dia 5, 6 i 7 de juny. Hores d'ara, com dèiem, s'ha ajornat fins a l'octubre. I aquest cap de setmana, doncs, es va embrutar l'estàtua del president Companys. Doncs l'Ajuntament de Lleida ha netejat ja l'estàtua, que recordem va aparèixer pintada de vermell aquest cap de setmana. La Guàrdia Urbana de Lleida ha iniciat la investigació pertinent per identificar els autors d'aquesta bretolada. L'Ajuntament de Lleida convoca els veïns i entitats del centre històric per debatre els usos del Mercat del Pla. L'equipament es troba tancat des de fa més d'un any després de la renúncia de la concessionària Jam Stores. Recordem que al Mercat del Pla s'hi havien instal·lat, doncs, s'havia instal·lat aquest outlet, aquesta botiga de roba a baix cost, però que no va arribar mai a funcionar. Hores d'ara, l'equipament està tancat, tothom dona idees, però l'equipament segueix tancat. Per tant, l'Ajuntament ha convocat els veïns i entitats del centre històric per debatre els futurs usos del Mercat del Pla. I quan dic futurs, espero que sigui més proper al present que no al futur, perquè tenir un equipament d'aquestes dimensions tancat, doncs, escolta, hi ha molts llocs que necessiten equipaments i no es fan perquè s'han de construir. Aquí el tenim fet. Només hem de buscar la manera de que, doncs, l'activitat que desenvolupi sigui de manera permanent, perquè duri en el temps. Un nou equip multidisciplinar atén a Lleida persones amb discapacitat intel·lectual de manera personalitzada i continuada. Es desplacen a les entitats o centres on està l'usuari arreu del territori i ja tracten una setantena de persones. El psicòleg de l'associació ALBA a Tàrrega, Albert Esteban, per exemple, valora l'aportació dels experts del CEMSDI.
És veritat que quan venen de fora la visió és una visió molt més neutra, menys gastada, segurament, i t'aporten una visió totalment nova, no? Sí que és veritat que fem el possible per treballar amb les persones perquè la seva qualitat de vida sigui molt millor, però sí que és veritat que necessitem constantment suport extern, suport d'altres experts que poden donar-nos un cop de mà des de fora.
Per la seva part, la psiquiatra Imma Buix diu que aquest servei omple un buit que era molt necessari.
Jo penso que era un buit que hi havia i que s'està rebent molt bé. Vull dir, el fet de poder tenir uns professionals a qui dirigir-se, que estiguin especialitzats en població amb discapacitat intel·lectual o amb TEA, a més amb problemàtica mental, i que ens puguem coordinar, realment una bona coordinació, no? Doncs a través de telèfon o a nivell presencial, i poder parlar dels casos, de les problemàtiques, de les situacions que amoïnen. Jo penso que aquest servei tant és profitós per la persona com per la família, com els professionals que estan treballant amb ells dia a dia, perquè és una visió global que podem donar nosaltres, no?
Canviem de tema. Ahir dilluns es va obrir al trànsit la variant nord-oest de Balaguer a la C12. La nova via de 2 quilòmetres de longitud evita el trànsit de pas per l'interior del nucli urbà de la capital de la Noguera, els vehicles que es dirigeixen des de Lleida a Alfarràs cap a poblacions... Perdó, des de Lleida o Alfarràs cap a poblacions com ara les Avellanes o Àger, i a la inversa també, evidentment. D'aquesta manera, la variant evita que uns 2.000 vehicles diaris hagin de creuar l'interior de Balaguer i a la vegada redueix uns 9 minuts el trajecte entre Lleida i els Pallars. Les obres de la variant, dutes a terme des del Departament de Territori i Sostenibilitat, van començar la tardor passada i han tingut un cost de 3,6 milions d'euros. I el curtmetratge Xisca, dirigit per Sergi Lara i coproduït entre l'Ajuntament de Tremp i la productora BNC, s'ha estrenat aquest cap de setmana al Festival Internacional del Cinema de Seattle, als Estats Units. Es tracta d'una comèdia romàntica que apropa l'espectador al Pallars Jussà i a la seva gent, posant en valor la carn de corder. El film l'ha protagonitzat Marc Montserrat i Sandra Pujol. La resta de personatges principals són persones del Pallars Jussà, productors, ramaders o restauradors que s'interpreten a si mateixos. Aquest curtmetratge també ha estat seleccionat a les seccions oficials de diversos festivals com Biosegura Cine, Medio Ambiente i Mundo Rural, a Beas de Segura, a Jaén, al Festival de Cinema de Natura de Cervelló, al Baix Llobregat, i al Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, de Roda de Berà, al Tarragonès. I abans de parlar d'esports... Estudis de formació professional de branca industrial amb el doble d'ofertes d'ocupació i pràctiques que alumnes. Ull! O sigui, tenen el doble d'ofertes d'ocupació, quan encara avui en dia l'atur és una causa preocupant, és una preocupació gran per la població. Doncs hi ha uns estudis d'FP, de la branca industrial, que tenen el doble d'ofertes d'ocupació i de pràctiques que no pas alumnes ja matriculats. Els cicles de manteniment de vehicles, instal·lacions de fred i calor, electrònica o fabricació mecànica. Demanen ensenyament que els promocioni per guanyar inscrits, perquè ara no estan de moda. I com que no estan de moda, doncs la gent no s'hi apunta. Però recordo, manteniment de vehicles, instal·lacions de fred i calor, electrònica o fabricació mecànica, hores d'ara, almenys a Lleida, tenen el doble d'ofertes d'ocupació i pràctiques que no pas el nombre d'alumnes que a hores d'ara hi ha matriculats. Per tant, si heu de triar o a casa heu de triar estudis, jo crec que és una opció a tenir en compte. Arribem a les 12:36 minuts. El que fem tot seguit és parlar d'esports i, com sempre, ho farem ben acompanyats amb els amics de Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, avui amb esports comencem parlant de ciclisme, perquè la setmana vinent arrenca la 61a volta a Lleida amb més equips i menys etapes. Són 20 esquadres, el rècord des de que es va recuperar l'any 2014, però la ronda passa a tenir 3 dies en lloc de 4 al no arribar a un acord amb l'Ajuntament de Viella, perquè és on, igual que l'any passat, s'havia de fer una arribada i una sortida. Per tant, aquesta 61a edició de la Volta Ciclista a Lleida tindrà 20 equips, es disputarà del dia 8 al 20 de juny. És un rècord, 20 equips, des de que es va recuperar el 2014, però passa a durar 3 dies en lloc dels 4. Encara amb esports, el lleidatà Jordi Montraveta es va proclamar diumenge passat campió d'Espanya de la categoria sub-23 de triatló en la modalitat de mitja distància, el tercer que conquereix després dels aconseguits el 2014 i el 2017. El ciclista de Cervera va estar molt a prop del podi en la categoria d'èlit, encara que al final va haver de conformar-se amb el quart lloc, molt a prop del bronze. I el Força Lleida i el Club Bàsquet Pardinyes tornaran a treballar junts després d'una temporada d'impàs, tal i com ja ens va explicar l'entrenador del Força Lleida, Jorge Serna, dilluns a la radiografia. L'equip de Pardinyes tornarà a ser l'equip vinculat al de la LEP Or, que fins ara, o aquest any, havia estat el del Picat, que seguirà un any més a la Copa Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Recordeu que fem memòria, que recordem el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, cap a l'any 93, un 29 de maig.
Doncs el Ministeri d'Educació i Ciència de Saragossa va proposar ampliar les classes de català a la franja. Va suggerir que s'estudiés en centres de secundària. La Diputació General d'Aragó va acollir favorablement la proposta del Ministeri i Aragó volia, en aquells moments, protegir les característiques de la llengua de cada zona. Els programes d'educació d'adults ja tenien l'assignatura de català. Un informe també donava a conèixer, al mes de maig del 93, l'incapacitat exportadora de l'economia de Lleida. L'exportació industrial no arribava al 10% del valor afegit. La reconversió era necessària, a més de l'agricultura, també a la ramaderia. Uns 60 metges residents també es van manifestar davant l'Hospital Arnau de Vilanova i els MIR protestaven contra el Ministeri per la homologació de títols. No es descartava aplaçar alguna de les operacions menys urgents de l'hospital. Els MIRs deien que aquesta fase dels seus estudis, el MIR, era molt dur i van dir: o el fem tots o no passa ningú. Alguna cosa passava, doncs, que estaven una mica revoltats.
Ah, bueno, això és que potser algú se'l saltava.
Exactament.
I és veritat que el MIR és una fase
dura,
difícil,
dura,
eh? És molt dura.
Sí. Bé, doncs, també l'Ajuntament de Lleida era notícia perquè va decidir iniciar els treballs de connexió entre la Nacional 2 i el pont de la universitat. Una parcel·la de fruiters va ser arrasada per una màquina a la zona de Copador, prop de la Rambla Doctora Castells. La inversió prevista per aquesta connexió era d'uns 80 milions de pessetes. La rotonda serviria per ordenar la cruïlla d'aquesta connexió. Posteriorment, l'enllaç serviria també per perllongar la connexió fins a la Bordeta.
Clar, ull, perquè estem parlant de que fa uns mesos parlàvem de l'entrada en servei del pont de la universitat, però aquest pont de la universitat no estava connectat amb l'antiga Nacional 2 com està ara. És a dir, havia el pont, que és un primer pas, però després, un cop arribava cap pont, res, directe cap a Doctora Castells.
Bueno, pues ara estava ja, s'estava parlant de la connexió. I el Ministeri d'Obres Públiques i Transports va destinar 60 milions per la passarel·la dels instituts. La plataforma tenia un disseny original en forma de pont penjat i el pressupost l'aportaria el programa d'obres de seguretat vial. Els pilars d'aquest pas superior s'il·luminarien amb projectors. Això era el projecte l'any 93.
Anava a dir, perquè això no, això no, no va tirar en vana.
No, crec que no.
No em sona, vaja.
La passarel·la hi és, però no amb totes aquestes novetats.
Per cert, és més lletja que...
Exactament.
Suposo que és la de creuar d'un costat a l'altre dels instituts.
Exacte, exacte.
Vaja, no sé.
Suposo, vaja, per lo que és la notícia.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con descuentos de hasta el 40% en una selección de colchones de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de mayo. Aprovecha los últimos días.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Don't worry, be happy. Aconsegueix amb el periòdico la col·lecció de bosses i accessoris Happy Bags. De cotó 100%, amb dissenys i missatges positius per alegrar-te el dia. Aquest cap de setmana, primera bossa, per tan sols 4,99 €, només amb el periòdico.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Autocamión Servi. Taller autoritzat de Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi. Serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2. Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ens falta minut i mig per arribar a 3:15. Anem a fer una repassada ràpida de la xarxa viària lleidatana. En hores d'ara no tenim cap mena d'incidència pel que fa a accidents. Sí, per les dels treballs habituals d'obres. Per exemple, la C14, recordem, el quilòmetre 144 a Oliana i el 163 a Organyà, la C233 al quilòmetre 53 a Castelldans, la LV-baixa 2021 al quilòmetre 5,23 fins a l'11,40 a Verdú, la LV-baixa 9124 que està a Castell de Mur i la Nacional 260 al quilòmetre 325, la sortida L251 que està tallada a Sarroca de Bellera. Ara sí, arriba el moment en el que parlem de barris, arriba el moment que hi ha el Cosme Garcia i, per tant, doncs arriba el moment en el que els barris són els protagonistes.
I arriba el moment d'endinsar-nos amb el món dels barris. Sabíem què és el que fan, què és el que reivindiquen i, sobretot, el seu funcionament interior, que és el que més agrada als nostres oïdors. aquelles formes de pensar que tenen cadascú amb ells, perquè el que volen és que el seu barri sigui el més digne i el que millor ofereixi els serveis als seus convilatants. Anem a parlar ara amb el president d'una de les entitats importants de la nostra ciutat, un treballador nat, que és en Miquel Lluís Sabater, el nostre company, que ens parlarà una mica del seu barri i també de la festa, perquè és pràcticament amb la de la zona universitat les que obren les festes majors de barri d'ara del periple aquest ja de primavera-estiu. Miquel Lluís Sabater Sierra, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, Cosme.
Com anem?
Bueno, anem...
Trampejant.
No, anem treballant sobre la festa. Ahir la nit vam tindre l'última reunió de junta directiva per anar acotant acte per acte. I aleshores, bueno, el tema està superorganitzat perquè fa més d'un mes que vam tancar programa i aquests 12 actes que estan en programa esperem de que sigui pues, de l'agrat de tots els veïns, de tots els lleidatans, de les autoritats que hem invitat i en, fi, en definitiva, els que vinguin a gaudir de la festa.
D'alguna forma, aquest any s'ha fet moltíssima difusió, he vist molta cartelleria i la veritat és que està molt ben difosa. No sé com ho heu fet,
bueno, però jo crec que sí, a pesar de que algun dels directius me va dir que no està promocionada, que no s'havien repartit els cartells, jo n'he vist molts com tu.
O sigui, jo n'he vist,
O sigui, jo també.
Jo n'he vist. O sigui,
jo també, vaig tindre una xerrada amb el repartidor i em va prometre que es faria una difusió i una expansió de la programació més que cada any i així s'ha fet.
No, la veritat és que és així. Parlem una mica de la festa, però després també acabarem parlant del barri. Aquest any teniu un pregoner, una vegada més, d'aquells que sempre busqueu el per què, no? I aquest any teniu un que està vinculat precisament a l'empresa que treballa, que és el diari Segre, de tota la vida, una persona del món de l'esport i que coneix perfectament el barri, perquè ja va treballar. Si ara està el diari Segre, que està ubicat al vostre demarcació, encara més va treballar on teniu l'estatge social vosaltres, l'associació. Parlem de José Carlos Miranda.
Bueno, més que per tot això, que efectivament és una realitat, nosaltres el vam escollir perquè és un exveí del bar. Uh-huh. El José Carlos Miranda, que és un company meu de sempre del periodisme lleidatà, va viure enfront de casa meva, al carrer Condes d'Urgell, quan es va casar. I va estar allí pues, fins que els seus fills es van fer grans. O sigui, això ens va determinar, a més de tot el que has dit, amb una empresa que treballa al barri, al centre social on se va iniciar ell, que era el diari de la mañana. En fi, és un cúmul de coses de que el proposen per fer aquest pregó de festa el proper dijous a les 8 de la tarda a l'Auditori.
Sempre ha sigut pregons d'aquells que el que us interessa és que es parli del barri, que es parli de les vivències que ha hagut amb aquesta entitat. Una associació veïnal, la vostra, que ara està fusionada, però que va néixer pràcticament a l'estatge social de l'antiga Casa d'Aragó, a Anselmo Clavé.
Sí, sí. Allí va començar. Al carrer Clavé, amb algun bar dels voltants, amb algun comerç també dels voltants, fins que va fer cap a l'estatge dels jutjats i després, abans del diari de la mañana, on precisament va començar, com tu dies, molt bé el José Carlos Miranda fent de redactor esportiu. Aleshores, bueno, pues així està la cosa. O sigui que va començar del no-re i ara, fusionats amb l'Avinguda del Segre, pues ens han posat en 32 carrers, que déu-n'hi-do. O sigui, déu-n'hi-do la feixuga tasca de contentar-los a tots. Però bueno, jo crec que s'està logrant.
Si t'haguessis que destacar un acte d'aquestos que feu, quin destacaries a part del pregó que es farà el proper dijous a la tarda i que presentarà ara Jovero?
Home, jo, a part del pregó, a més, faria constar l'homenatge a una entitat del barri centenària, 110 anys, del Centre Excursionista de Lleida, que això és molt important, i la representació teatral del Negroni de Ginebra, a càrrec de la EM Belles Arts Teatre. Tota la resta d'actes també són molt importants. S'incardina aquest any un torneig esportiu als patis del Col·legi de la Sagrada Família, en bàsquet i en futbol sala, i ha col·laborat la Diputació amb tots els seus trofeixos i regals pels participants. Ha estat esplèndida el protocol de la Diputació i el seu president en aquest cas. També el torneig d'escacs, que es farà davant de l'església del Carmen, a la Rambla de Ferran, de dissabte al matí, les habaneres per la tarda, amb un grup nou, el grup de Reus del Segrià, que es farà a la plaça de Mossèn Cinto, confluència amb Pim Margall. Un vermut popular, que també es fa per primera vegada, per lo menos a la nostra associació, que es fa a la plaça de Noguerola, amb animació infantil i un un disjockey que amenitzarà el vermut. Bueno, la missa, les dues misses són molt importants, la de diumenge al migdia a la parròquia del barri, a l'església del Carme, i la de la missa de l'ofrena floral a l'església dels Frens en motiu de la festivitat de Sant Antoni i Pàdua el dimecres 23, que tanca la festa. Entremig també, molt original, la ballada de sardanes enfront de l'estació de la Renfe.
La foto és espectacular, eh? La foto
espectacular,
és
espectacular, espectacular. Ja fa 3 o 4 anys que ho estem fent allí i els sardanistes ho passen de lo més millor. A més, la vocalia de la dona incrementa amb un berenar de coquet xocolata al descans, bueno, que farà els desitjos de tots els així.
Per cert, tinc un dubte. El Sereno Tonet, a on hi és? A on està guardat?
Està guardat al sòtan del centre cívic.
I ho podrem treure algun dia, tornar a veure la llum o no?
Pues, no ho sé.
Si algú s'ofereix a portar, no? Si algú s'ofereix a portar, no?
Estic en un carrer final de... jo crec que serà, quan a l'organització parlo, la meva última festa que he organitzat conjuntament amb la Junta Directiva, doncs no et puc dir si sortirà o no sortirà. Jo crec que sí.
És un gegant que l'únic que li manca és tindre portadors, no? O sigui, que tinc ganes
Exactament, aquest és el problema.
De treure.
El portador es va fer mal l'última vegada que es va traure, que és el Mayora, el Jordi Mayora, i no s'ha tret més que per un reportatge de gegants de tot Catalunya, una revista que surt, i es va traure aquell dia especialment per això.
Per cert, que és l'únic gegant que he vist a la ciutat de Lleida que ha entrat a dins d'algun oratori o d'alguna església, concretament a Sant Antoni de Pàdua. Cada any, a la festa major, el Sereno Tonet era invitat d'honor.
Sí, perquè va néixer precisament al barri de Segre, de l'avinguda del Segre. Concretament, al fusionar el van posar al sòtan aquest del centre cívic, i allí està, ben guardat, i, en fi, esperant de que torni a sortir a la festa i a les commemoracions del barri.
Per cert, Miquel Lluís Sabater, el nostre company, que jo vaig agafar el testimoni teu de fer moltes coses, que tu eres un dels speakers de la nostra ciutat de Lleida, i algunes de les coses que tu vas fer me les van passar a mi, cosa que jo agraeixo molt.
Jo també el vaig agafar d'altres.
Bueno, sempre passa això, però jo... per mi has estat un gran mestre i sempre t'he admirat i ho saps, no?
Però, gràcies. Això els vaig tindre, sí.
Jo també volia que em diguessis una mica com veus tu, ara que comencen el reguitzell de festes majors, la de la universitat i la vostra, que són les primeres, després vindrà, que ja anticipo perquè ho van dir, que el dia 15 faré el pregó del Temple de l'Escorxador, però hi ha moltes festes a barris. Tu com veus les festes de barris, o el que passava abans a la festa major, si la festa major de Lleida s'hauria d'extrapolar als barris? Com ho veus tu?
Bueno, tu saps que jo vaig treballar 10 anys a la festa major de Lleida.
Estaves a la comissió de festes.
De Lleida, els alcaldes Corbella i Siurana, i jo, per la meva part, vaig aportar que es posés la festa al carrer, que es posessin les pubilles, en fi, i que hi hagués grans aconteciments com les rebelles als camps d'Elisis, i una cosa que s'ha perdut, que és el gran esdeveniment d'un espectacle infantil per tots els escolars de Lleida, que això s'ha perdut, que també és els campos, durant una jornada de matí i tarda, no? Bueno, jo crec que la festa és així, no? O sigui, que la festa s'ha de portar al carrer, s'ha de popularitzar, està molt popularitzada, no plou, bueno, no parlem de ploure, però no plou mai a gust de tothom, indiscutiblement, la pluja és un enemic de les festes del carrer, però bueno, jo crec que la festa, ajuda a una continuació de les festes de la ciutat, a que llavors es extrapolin als barris. Està bé, perquè hi ha gent que no hi participe a les festes de la ciutat, que hauria de participar, però bueno, que ja s'espera per la seva i participa al seu barri concretament.
Miquel Lluís Sabater, per acabar, ens queden 2 minuts. Les reivindicacions, en quin moment ens trobem? Com està la plaça? Com està el tema de Príncep de Viana i de l'estació d'autobusos? Ràpidament, fes una mica de...
Bueno, jo marxo de l'associació esplèndidament parlant, o sigui,
però no
hi ha 12 obres,
te falten moltes
obres que s'estan fent, 12 obres que s'estan fent als carrers i places del barri, i luego pues també jo ho veig al millor moment de que es podria fer. La meva festa és una festa, poguéssim dir, d'urbanisme, que no s'havia lograt amb els 20 anys que ha estat a la presidència i presidència en funcions del barri, i que en aquest moment s'està o licitant o fent. Això és molt important. Aquesta és la meva festa del barri. O sigui, aquesta és la meva despedida.
Bueno, pues ja sabem que està tot, claro, tot començat, ho has deixat tot preparat.
Indiscutiblement que l'obra la fa l'Ajuntament, que és qui li toca fer, que l'Ajuntament no som tots i nosaltres ja portem els nostres impostos. O sigui que...
Més directe, no falla. Més directe impossible. Miquel, si plegues tu de president, qui parlarà tan clar? Això serà difícil.
No ho sé, perquè és que no sé ni qui serà el president. O sigui que jo l'únic que estic esperant és que arribi el 29 d'octubre, que fa els 4 anys exactes que ens vam fusionar amb l'avinguda del Segre i Estació, i que concretament tenim els estatuts des d'aquella fecha, que pugui deixar, i els altres companys també de Junta estan molt cansats, n'hi ha que em porten sobre 25 o potser més, i estan esperant pues, poder renovar.
Un
jo crec que la renovació és molt important i molt necessària en una entitat pues, com un barri, com és el nostre, en 32 carrers, repeteixo, i amb una junta de 14 persones que ha treballat molt i molt pel barri i per la ciutat.
Miquel Josep Maté, moltíssimes gràcies i molt
gràcies a mi. Gràcies a tu, Cosme, sempre per la teva col·laboració.
Bona festa amb això i allà ens trobaràs. Gràcies.
Allà us esperem.
Gràcies, adeu-siau. Fins aquí avui, en Parlant de Barri, si ja ho veu, Ricard, Miquel Josep Maté, que ens vol deixar allà del moviment associatiu i que el dijous comença a l'Auditori la festa amb això del barri del Noguerola, Estació Avinguda del Segre. Bon dia, salutacions cordials.
Gràcies, Cosme. Recordo també que en qualsevol moment ens podeu enviar un missatge de veu al 664-526-180 a través del WhatsApp. 664-526-180 de text també, però de veu ens agrada més. Doncs a part, sí, aquí ja anem directes cap a l'una, com sempre, ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia als seguidors.
I ja sabeu que amb les rutes turístiques de les Terres de Lleida en marxa estem visitant avui la darrera proposta de l'Alt Urgell, Joan.
Exacte. Avui fem la darrera proposta de l'Alt Urgell i anirem a una vall, que és preciosa aquesta vall, i a una església romànica, l'església de Sant Romà, que deixa boca oberta a tothom. Per tant, anem a Vall d'Arques a veure l'església de Sant Romà. Agafant la carretera que uneix Coll de Nargó a Misona, aproximadament al quilòmetre 26 i mig, trobarem a mà esquerra, venint des de la primera població, un imponent casa-castell denominat Els Vilars. I al seu costat mateix hi ha una rústega, una noble, una vella capella dedicada a Sant Miquel, que temps endarrere era el centre de la celebració de l'aplec de Sant Miquel. És aquí que cal trencar i agafar el camí que porta a Vall d'Arques. La veritat és que el camí no està massa bon estat, però val la pena baixar-hi. I la Clotada de Vall d'Arques, que està a 931 metres d'altitud, és un indret únic per la seva configuració i la seva bellesa, que té com a sentinelles que la guarden les majestuoses muntanyes que configuren aquesta vall. Difícilment el ser humà podrà plasmar en paper la bellesa d'aquest entorn. L'església romànica de Sant Romà és una meravella. Possiblement va ser al segle XII que hom va construir, o almenys va refer, l'església de Sant Romà de Vall d'Arques, enmig de la vall i en un punt molt arrecerat. El campanar de Sant Romà és una joia del romànic. Per tant, el romànic no sols està a la vall de Boí o a la vall d'Aran, sinó que està estès per tot arreu. El juliol de 1284, Jaume d'Oliana, que va vendre al bisbe Pere d'Urgell els drets que deia que li pertanyien a Vall d'Arques, i després d'aquest fet, el bisbe deuria buscar una persona de la seva confiança que vetllés per aquest indret. Però Vall d'Arques no va trigar a experimentar la crisi demogràfica del segle XIV i els monuments conservats a la vall no revelen activitat constructora en aquesta època. Va ser al segle XVII que es va experimentar un nou redreçament. I a principis del segle XX encara es podien comptar a la zona de Vall d'Arques una cinquantena de cases habitades. Avui, moltes d'aquelles cases estan tancades, però els amants de l'excursionisme i de la coneixença del país, aquest indret és un indret que cal conèixer, un indret on s'abracen art i natura. I, com he dit, s'hi pot arribar en vehicle per la ruta descrita i val la pena. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: més val saber que poder.
Gràcies, Joan. Doncs perquè anem directes cap a la una, després de rebre tota la informació actualitzada des dels serveis informatius de la cadena COPE, la una i cinc aproximadament, Obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco, parlem de cuina, parlem de tendències i moda amb la Leida Martí. Hi ha dos quarts de dues, ja saps, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Escolta, que si vos envieu una suggerència de parleu d'aquest tema, fes-ho ara, al WhatsApp 664-526-180, 664-526-180.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía belga investiga el tiroteo en Lieja como un acto de terrorismo. Al menos 4 personas han muerto y otras 2 han resultado heridas. Vamos a buscar ya la última hora con nuestro corresponsal, José Luis Concejero.
Este es el momento en el que intercambian disparos el presunto terrorista y la policía. La Fiscalía está tratando ya este asunto como un acto terrorista. Un hombre ha matado a 2 policías, a un conductor que pasaba por la zona y se ha atrincherado después con una rehén en un colegio. Finalmente, los agentes han conseguido acabar con su vida. Estamos recabando toda la información posible, acaba de decir Charles Michel, primer ministro de Bélgica. Estamos con las familias de los fallecidos. Todo ha surgido por un control rutinario de la policía. El resultado final, 4 muertos, incluido el atacante, que, por cierto, podría haber salido ayer de la cárcel.
Aquí en España, a menos de 48 horas para que dé inicio el debate sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy, el IBEX 35 sigue cayendo más de un 2% y la prima de riesgo roza los 140 puntos. Es el doble que hace un mes. El gobierno culpa al PSOE de poner en riesgo la estabilidad en España. Joaquín Vizmanos.
Lo ha hecho el ministro de Economía, Román Escolano. Habla de irresponsabilidad. No se puede jugar, ha dicho, con la estabilidad de un país.
Ha bastado con que se haga saber a los mercados la idea de una inestabilidad política en España, de un gobierno sin programa, sin ideas económicas, para que volvamos otra vez a oír hablar de la prima de riesgo, de la cual yo creo que los españoles ya habíamos olvidado.
Cree que los fondos, que los inversores conocen la marcha de la economía española, pero lo cierto es que cunde el temor en el mercado a que nos empiecen a comparar con Italia.
En el Partido Socialista ignora las advertencias del gobierno y siguen con su ronda de consultas para tratar de sacar adelante esa moción. Pedro Sánchez ha hablado ya, entre otros, con los independentistas catalanes. Ricardo Rodríguez.
Contactos que fuentes del núcleo duro de Pedro Sánchez definen únicamente de cortesía y centrando el debate sobre la moción de censura en la disyuntiva de Mariano Rajoy sí o no. El secretario general del PSOE está tendiendo la mano a todos aquellos que crean que Rajoy no puede seguir siendo presidente del gobierno. A tal fin llamó ya anoche a Andoni Ordúzar del PNV, Joan Tardà de Esquerra e intercambió mensajes con Carles Campuzano del PDeCAT. Las consultas han proseguido con Pablo Iglesias, Podemos o Joan Baldoví de Compromís. Llamativo que al menos a esta hora Sánchez siga sin contactar con Albert Rivera de Ciudadanos, aunque las fuentes consultadas por la cadena COPE sostienen que también se producirá.
Y hay más noticias en este martes 29 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La reserva hídrica en España sigue aumentando sus reservas. Sin contabilizar las lluvias de las últimas horas, los embalses siguen por encima de los 40.000 hectómetros cúbicos, salvo el Júcar y el Segura. Todas las cuencas están por encima del 60% de su capacidad total. Atentos a este estudio, 75.000 niños españoles de entre 10 y 14 años fuma a diario en España, según el informe internacional Tobacco Atlas. Los expertos advierten de que las campañas institucionales no están impactando en los más pequeños. Y a esta hora, familiares y amigos de María Dolores Pradera le dan el último adiós en el tanatorio madrileño de la M30. La cantante y actriz ha fallecido a los 93 años y deja atrás una larga trayectoria artística de casi 70 años y 40 discos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy os fijáis en tanta gente que está entregada en territorio de misión.
Vamos a contar el agradecimiento por la tarea de los misioneros españoles que acaba de proclamar aquí en Madrid el arzobispo de Ayacucho, en los Andes peruanos. La gratitud de Monseñor Salvador Piñeiro abarca desde aquellos misioneros de la primera hora que llevaron el evangelio a aquellas tierras hasta los que siguen acompañando ahora a su pueblo. Ha tenido un recuerdo especial para el sacerdote Santiago Obón de Tortosa, que pasó pasó 22 años en Ayacucho y cuando se le presentó un cáncer hace 2 años, decidió permanecer allí y entregar su vida por la archidiócesis. También ha recordado a Covadonga, una asturiana de 95 años que sigue atendiendo a los presos en la cárcel, y a 4 religiosas de Oñate que levantaron un monasterio en su diócesis hace 50 años. En fin, la gratitud por tantas historias de misión que vamos a contar dentro de media horita en El Espejo.
Estaremos como siempre muy pendientes. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes vuelven las sospechas de amaños en el fútbol español. Luis Munilla.
Desgraciadamente, Pilar, un clásico de los finales de temporada. El fantasma de las apuestas y los amaños aparece de nuevo y entra de lleno en el final de temporada de la segunda división. Según El Confidencial, se investiga el partido Huesca-Nastic de este pasado domingo. Isaac Fouto.
Cadena COPE también ha confirmado, Luis, que la Liga está investigando ese partido de la penúltima jornada, Huesca-Nastic, donde ganó el equipo tarraconense 0-1, victoria muy importante para la permanencia del equipo catalán. Movimientos extraños en las casas de apuestas, tanto antes como al descanso del partido, han hecho saltar las alarmas. El Departamento de Integridad de la Liga ha visionado el partido íntegro, no se ha detectado ninguna actuación colectiva ni individual sospechosa de ningún jugador, pero esto no descarta nada. Ahora el protocolo es que la Liga va a denunciar ante la policía que se investigue este partido para esclarecer si hubo o no amaño en este partido entre el Huesca y el Nastic de Tarragona.
El Huesca no se jugaba nada, había ascendido la pasada jornada a primera división, acabó perdiendo 0-1 en casa con el Nastic, que sí se la estaba jugando. El Huesca, por cierto, acaba de decir que va a ser el principal interesado en que se persiga cualquier irregularidad. A todo esto, el equipo orcense estaba presentando en ese momento a su nuevo entrenador para el debut en primera, que va a ser Leo Franco. En el Alavés ha sido renovado John Guidetti hasta 2022 y en Roland Garros tenemos toda la jornada parada por la lluvia.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I com sempre dic, que ja estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE, i com sempre dic també, estem a, sempre dic els dimarts, en aquesta hora, que estem a dimarts i que obrim la Nacional 240.
Què tal, Ricard Álvarez? La notícia seria que no estéssim a dimarts.
Sí, clar. No, no, sí. No, sí, és veritat, i clar, sí que som gent de costums al final, sí. La gent ja ens han acostumat. A mi més d'un oient em diu: no, no, és que jo els dimarts a la una ja sé que he d'escoltar coses de gastronomia.
Poso per la recepta, no, perfecte, sí, eh? A nosaltres aquí ens han arribat algun missatge al WhatsApp del programa, que hi ha gent que diu que es posa un allò paper i boli al costat d'on tenen la ràdio, perquè així van apuntant. Després poden baixar el podcast i recuperar la recepta pas a pas sempre, eh? Això recordem-ho.
De totes maneres, us recomano la meva manera.
Quina és la teva?
Primer te'n vas al restaurant i ho proves.
Ah, bueno, clar. Sí, bueno, aquesta està molt bé.
Aquesta és bona. Primer aneu al restaurant amb els que parlem i ho proves, no? I llavors dius, vale, ara ja, entre el que m'han dit a la ràdio i després de provar-ho, ja tinc més o menys clar com ho he de fer a casa. Clar,
sempre s'ha d'aprendre dels millors, dels que en saben, i això és el que fem nosaltres dels dimarts, portar aquí els que en saben, de veritat, perquè ens ensenyin una mica, a veure si així, entre els que van passant cada setmana, Ricard, com a mínim tu i jo, no? Agafem una miqueta de mala cuina, no? Jo no sé, jo sempre els hi pregunto trucos que tenen i això, perquè sempre se n'aprèn molt.
Sí, sí.
Saps a qui tinc avui?
En qui tens?
Doncs mira, avui repeteix, he tornat a convidar al Rubén Campos del restaurant Club Nàutic de Cambrils.
Bé,
Rubén, bon dia, què tal?
Bon dia.
Com bon dia,
estàs?
Rubén.
Molt bé.
El Rubén, l'he fet venir, jo sé que teniu molta feina, que aquesta hora és mala hora, jo ho sé, però t'agraeixo especialment que facis el foradet, perquè clar, quanta gent sou a la cuina del Nàutic de Cambrils?
4.
4, o sigui que ara aquesta estoneta que estan a 3, deuen dir, mira, en bona hora se n'ha anat el Rubén a la ràdio, no? Però bé, de seguida torne, no pateixin, no pateixin.
De seguida
no
el deixem anar.
Si ens esteu escoltant des de la cuina del Nàutic de Cambrils, no patiu, que de seguida el fem venir. Escolta'm, Rubén, parlàvem fa uns dies quan vas venir, doncs, de que portaves des de 2006 al capdavant del Nàutic, de la cuina del Nàutic, que per cert recordem la direcció, Passeig Miramar 44 de Cambrils, i jo deia l'altre dia quan
venies... Escolta, per cert, perdona, a la web és el cncbrestaurant.com.
Sí, senyor.
cncbrestaurant.com. És que només pel lloc on està...
Clar, ara estàs tafanejant, Ricard?
Jo sí, només per seure't i poder menjar amb aquestes vistes és que ja val la pena.
Clar. Des de la cuina veieu també mar, Rubén, o no?
No
vosaltres no? Si ho
no
deixeu pels clients, això.
Desgraciadament no.
Però escolta, sempre es pot sortir un momentet, perquè no sé si tu t'agrada sortir i veure els clients què tal va la cosa, o no et dona temps.
Sí, tant, és una de les coses que m'agrada fer.
Parlar amb la gent, a veure si els hi ha agradat, no? Allò, potser comproves un plat nou, no? A veure com reaccionem, sí. O que sí, no? Esteu allà expectants. Doncs jo deia que portes ja molt temps al capdavant del Nàutic, del restaurant del Nàutic. Ens deies que en aquests anys la cuina ha evolucionat molt. No sé si hi ha algun plat que mantinguis des del començament, que diguis això és una mica signe d'identitat nostre.
Doncs, bueno, és un dels plats que he portat avui, sí.
Sí? Sí, sí. Algun sí. Que es manté. Alto.
Aquest està des del primer dia.
Des del primer dia, doncs a veure, sorprèn-nos, Rubén.
Oh, i si es manté és perquè deu tenir bona acollida, també.
No, és intocable, no el puc treure de la carta.
Ah, veus, no et deixem. Molt bé. Doncs què ens portes?
Bueno, és l'espuma de crema catalana amb gelat de vainilla.
Sí.
És una recepta de mon pare allà, que ja fa molts anys que està al Rincón de Diego, i està al Nàutic des del primer dia, i bueno, no l'he pogut treure mai.
No, doncs ja va bé, això és que és bo. Però mira, m'agrada perquè és espuma de crema catalana, o sigui, aquí comencem a unir tradició i modernitat, no? O sigui, sí. La crema catalana de tota la vida, doncs li donem una volteta més, no?
Bueno, en aquest cas pues, és més suau i no, passa millor, però després d'un gran àpat, doncs, amb aquesta, doncs, no t'afarta tant.
Molt bé. No sé, ara estic molt atenta a la elaboració que ens vas explicar ara, perquè les postres, no, el tema dels dolços, els que no tenim gaire mà a la cuina, que sé que no és el teu cas, Rubén, però els que no tenim gaire mà, se'ns fa una mica costa amunt sempre el dolç, no sé per què, hi ha una complicació extra, no? És tot com a més, molt més matemàtic, no?
En molts casos sí, però aquesta recepta que he portat jo és molt senzilla.
Sí? Ah, sí. Vinga, doncs confio en tu. Què necessitem?
Bé, per fer l'espuma el que necessitem són 2 litres de nata, una rama de canyella, la pell d'una llimona, la pell d'una taronja, 400 grams de llema d'ou, 400 grams de sucre i una beina de vainilla.
Molt bé.
Per un costat el que farem serà la llema i el sucre, el batrem i el deixarem en un bol. I per un altre costat, la nata la infusionarem amb la pell de llimona, la pell de taronja, la rama de canyella i la vainilla.
Molt bé.
Posarem a bullir, quan ja arrenqui el bull, ho retirem del foc i ho colem on estan les llemes i el sucre sense parar de remenar.
Vale, això és important. No, aquí, punt clau. Ja no només les mides, allò de sense parar de moure-ho, perquè allò, si no, ja l'hem liat, Has d'anar poc a poc, que es vagi com integrant tot poc a poc, no?
Vale, una vegada arribat a aquest punt, el que fem és ho tornem a posar al foc tot el conjunt i ho pujarem fins a uns 85 graus, sense parar de remenar, també. Això després ho tornem a colar i ho posarem ja dintre d'un sifon. Sempre tot el que posem dintre d'un sifon ha d'estar colat. I aquí li posarem 2 cargues de gas i ho deixarem refredar.
Vale.
Una vegada estigui ben fred, ja tenim l'espuma preparada.
Ja està.
Sí, això ho acompanyarem d'un gelat de vainilla i l'espuma, una vegada la posem al recipient on vulguem, la podem posar en un got, en un plat, posem una mica de sucre pel damunt i la caramelitzem.
Mira, no, Ricard,
jo...
què? Com t'has quedat? Tu com... pensaves que això seria més dur, no?
Sí, bueno, però la caramelitzem. Com es caramelitza?
Al restaurant ho fem amb una pala, però amb un soplete...
Amb un soplete de cuina, sí, jo crec... És que aquí també hi ha un tema que ho hem parlat en altres receptes, no? És a dir, del sifon, i ara igual la gent està pensant, ostres, un sifon, això només ho tenen als restaurants. No és veritat?
No, avui en dia hi ha molta gent a casa que ja té...
Ja en tenim, no? I que és molt fàcil de trobar, allò, a nivell domèstic, no? No serà com el que tenen, segurament, al Nàutic de Cambrils, però que a nivell domèstic ho podem fer servir, i ens serveix per moltes coses, no, Rubén? Vull dir que no és només per això, vull dir que val la pena.
Sí, podem
invertir en aquestes cosetes.
Espumes del que vulguem, de patata, del que sigui.
Clar, del que vulguem. Llavors, escolta, tu un dia convides a dinar, jo et convido a dinar, Ricard, un dia, i et poso una carn acompanyada d'una espuma de puré de patata, per exemple, i em quedo amb el personal ràpidament.
Clar, és que és veritat, al final les eines no et fan el plat, és la imaginació, no?
Clar, vull dir que no es pensi, sí. Si ara em compraré un sifon només per fer la crema catalana, no? Que serveix per més coses, no? Hem de donar-hi ús i això, imaginació, sobretot. Doncs, i ja està, em dius que ja està. El gelat no sé si a casa vostra el feu vosaltres o...
Nosaltres el fem, però el poden comprar fet, no cal.
No cal.
Per un gelat
cal.
De vainilla, si fos algun gust més especial, però per un gelat de vainilla hi ha gelats molt bons que es poden comprar i no cal fer-los.
Llavors, més fàcil els hi posa encara el Rubén. Què més volen? Què més volen? Doncs, escolta, mare, tenir raó, va, és veritat. Me n'hauré de refiar de tu, que de veritat que era molt fàcil. Això ho provarem a casa. Doncs, Ricard, has apuntat tots els passos. Si no, saps que el podcast ho recuperaràs,
Sí, però, vaja, aquest el veig assequible.
Sí, doncs sí, a veure si em convides un dia a dinar i ho veig, això, bueno, perquè cada setmana em dius el mateix i encara espero.
Tens raó. Primer me n'aniré al restaurant del Club Nàutic, de Cambrils, a provar-ho.
Tens sort perquè aquest el teniu sempre, no? Hivern, sí. Estiu...
Aquest és inamovible, ja ens ho ha dit.
Aquest està en carta sempre. Doncs...
Home, no m'estranya, té bona pinta.
Té bona pinta, té bona pinta. Home, és que sempre hi ha lloc per una miqueta de dolç,
Clar que sí.
Allò que dius, no, és que estic molt ple després de l'arròs que igual ens hem fet al Nàutic, dius, no, postres no m'hi cabran, però sí que cap.
Al Nàutic, justament, on més innovem són en els postres, sí? I intentem que els clients sempre, almenys, no se'n vagin sense provar un dels postres. Mm-hmm.
Clar, ens poseu la mel als llavis, no? Allò, ens posa 20 tips i llavors et diuen, i no voldràs provar pas això. Ah, amigo. Ah. Doncs escolta, Passeig Miramar 44 de Cambrils, si hi ha algú que encara no el conegui, recordem el que vam dir l'altra vegada també, Rubén, que molta gent es pensa que és només per als socis del Nàutic i no és així. Ja,
estem oberts a tothom i encantats de que ens vinguin a visitar.
Oberts a tothom. Doncs Rubén, moltíssimes gràcies per venir un dia més. El proper dia va, venim nosaltres a veure't a tu casa.
Gràcies, Rubén.
Gràcies.
Nosaltres, com sempre, fem una pausa i de seguida parlem de moda.
Vinga.
Claudio jamás imaginó que durante un paseo con su perro se encontraría 6.000 euros. No lo pensó dos veces, llamó a la policía y los devolvió.
Claudio Rodríguez es este joven estudiante, futuro veterinario y sobre todo honrado.
Sí, 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 sí. El dueño nos llevó a cenar y una cena que no vamos a tener nunca jamás en la vida.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora tenemos con nosotros a Víctor Alfaro, es podólogo, fundador de Clínicas Podoactiva, también autor del libro Todo comienza por un paso. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola.
Oye, ¿qué tienen de diferente las Clínicas Podoactiva?
Bueno, somos una red de clínicas que intentamos apostar pues por podólogos muy bien formados y una tecnología exclusiva y patentada que nos permite aplicar en cada tratamiento la experiencia acumulada en más de 350.000 pacientes que llevamos tratados hasta la fecha.
También van muchos deportistas de élite, ¿verdad?
Sí, trabajamos para más de 2.500 deportistas de élite y esa experiencia es la que intentamos trasladar a cualquier paciente de calle que viene a las clínicas.
¿Eso significa que el precio es asequible?
Sí, la idea es poder trabajar para cualquier persona.
¿Qué tratáis principalmente?
Estamos muy especializados en la fascitis plantar, aunque tratamos cualquier patología en el pie.
Bueno, pues si tú que nos escuchas necesitas ponerte en las manos de los mejores podólogos, los tienes en las Clínicas Podoactiva. Y en esta web están todas las clínicas, podoactiva.com. Ahí lo encontramos, ¿verdad?
Efectivamente.
Gracias, Víctor. Podoactiva.com, recuerda.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Ai, Ricard, quines ganes tenia jo de ser aquí, a aquesta hora, en aquest batcanal, en aquest dial.
Però et vas perdre una informació de vital importància.
Mira, a casa mossegant-me les ungles estava.
Jo, la veritat és que tampoc no estic massa al dia d'això, però vam tocar això de la boda real aquesta i la moda i com van vestits i com no van vestits.
Mossegant-me les ungles estava, que de les ganes que tenia jo d'entrar a comentar, us hauria d'haver trucat per telèfon en aquell moment. Mira, avui aquí tenim a l'altra banda del telèfon, és a la Leida, que li ha anat molt just arribar, però ella, com saps, és una dona de paraula. A Leida, Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com
bon
estàs? Dia. Escolta, vostè, quin greu no ser-hi per comentar amb vosaltres el casament reial, eh? Ai.
Bueno, la veritat és que, era com l'alfombra vermella del 2018.
Però bé, a mi em va agradar molt, he de dir,
Sí, la veritat és que a mi també em van agradar molt. Tant el primer com el segon vestit eren molt monos.
Més el segon,
Bueno, perquè era més festiu, era més de festa i tal, però bueno, va ser molt fidel a tota la seva... el seu estil, va anar molt ella, trobo jo. Uh-huh.
Però això és nou, de portar dos vestits en una mateixa cerimònia?
No és nou, no.
Home, jo sé el de canviar-se les sabates, el calçat, però el vestit...
Ricard, quan temps fa que no vaig a una boda?
Però, a veure, en una boda normal, terrenal, la novia
terrenal,
s'ha de comprar dos vestits pel dia de la boda?
Sí, no, jo he anat a dos bodes que sí.
És que depèn del vestit, no? Depèn de l'estil també de la núvia. Bueno, Ricard, això un altre dia, això un altre dia, perquè, bueno, de fet, no sé avui la Leida que té en cartera, perquè no hem pogut parlar abans.
Home, roba de bany.
Sí, el Ricard està...
Sí, és avui, és avui. Ah, bé, doncs així he arribat bé, he arribat a bon dia.
Ah, roba de bany.
Roba de bany, perquè, bueno, encara que faci un temps així una miqueta xungui, doncs sempre la deia ser una miqueta previnguts, i començar a fer l'armari de lo que és la nova temporada de platgera, piscinera, riuenca.
Riuenca.
Està tan de moda, també, el riu.
Home, a Lleida hi va ploure molt, avui també es preveu que plogui, i a final de setmana tornarà a ploure.
Sí, aquí també,
la cosa està repartida, sí. Està molt repartida, sí, com la loteria. Sí. Molt bé, doncs escolta, tendències de l'any 2018, alguna novetat així molt destacada?
Doncs a veure, la veritat és que continua molt el que és el tema de banyador sencer, fins i tot també continuen introduint-se el que és a la part del triquini. Continuen molt amb les tendències marcades per l'any passat, que van ser bastant novedoses, que són els volants, els topos... Continuem amb el que és el quadre Vichy en negre i blanc, que sempre és una combinació que queda molt bé.
Sí.
Vale. I, bueno, una de les coses més destacades...
Leida, espera.
Digue'm.
No, clar, perquè...
Ah, que t'has perdut ja.
Sí, claro. O sigui, vale. Triquini.
Triquini.
O sigui, jo el biquini sí, sé més o menys el que és. El banyador també, però el triquini, ara mateix...
Home...
Triquini. Se dice cuando ja la part de dalt enganxava amb la de baix a través d'una tireta central, ah. O que davant fa l'efecte de banyador i a l'esquena fa l'efecte de biquini.
Com t'has quedat ara? Que ben explicat això. Això és de manual, eh? Aquesta explicació és de manual.
És un banyador retallat, per entendre'ns.
És una, sí. Una altra manera de veure-ho, sí. Sí, podries.
Això és un triquini. Vale.
Sí, jo, que de fet el triquini, això n'havíem parlat, crec, la temporada passada, havia quedat una mica desterrat i veig que ha tornat, eh?
Bueno, estic veient unes fotos i jo, francament, o sigui, després prendre el sol i agafar color amb un triquini t'ha de quedar la panxa una mica estranya.
A veure, jo crec que aquests tipus de banyador, tant el banyador sencer com el triquini, estan fets més aviat perquè hi havia com un nínxol dintre del món del banyador tendencial, entre cometes, que era quan, per exemple, anaves vas a un spa exemple, també, que estàs, jo què sé, tens, per exemple, bueno, és molt glamurós, no?, i no tot el va, però vull dir, tens una festa, per exemple, amb un barco, que sempre tens més de moviment, saps?, i ja queda molt clar, però...
Dic, jo no en tinc cada dia, però bueno...
però bueno, com que hi havia per tot, saps?
Sí,
bueno. Tens, per exemple, una festa amb un barco, o dius un dia, mira, avui, per exemple, sí que he d'anar per la platja, però potser només me fallo, entro i surto. Doncs clar, és una peça una miqueta més tapada, que ja no va tan despullada, entre cometes, vale? I que et permet també una mobilitat molt més agradable.
Mm-hmm. Triquini.
Que te tires, no tens por de sortir d'hola.
Que res, sortir de lloc, exacte. Molt bé, saps? És més recollidet.
Sí, és una peça que quedava aquí una miqueta de nínxol en quant... A veure, quantes vegades hem anat a l'espa i anàvem amb el biquini amb xorro munt, xorro baix, adéu, calceta? O no?
Que sí, que el triquini és un... Sí, és un biquini amb seguretat, per entendre.
Això mateix. Però bé, a mi m'agrada molt aquesta cosa que ja va començar, crec, a Leida l'any passat, del vestit de bany sencer, que s'havia perdut una mica i a mi em semblen maquíssims, realment, no?
Sí, jo trobo que a més són supercòmodos i el que sí que si ens hi fixem és que adapten molt el que és la part de la calceta. Més que la part de dalt, és la part de la calceta que, per exemple, veuen les diferents temporades o les diferents tendències com evolucionen amb el tall de baix. Més la calça de darrere més estreta, més ampla, el tiro de la ingle més elevat o més baix, més tipus culot, més slip, o sigui, diguéssim. O sigui, que encara que diem, no, mira, aniré a rescatar el banyador de... No, vale, és un banyador, però com igual que amb el biquini, hi ha les diferents tendències que es veuen a través del tall de la calça.
Mm-hmm.
Vull dir, això d'aquí també ho ens hem de mirar una mica. Ara, per exemple, es porta una miqueta el que és dels anys 90, que es portava tan alt,
sí,
recordes?
Home, els vigilantes de la playa,
sí, clar.
Correcte. Ah. Pues ara sí, es porta alt, però no tan en excés. I fins i tot han sortit molt els banyadors tangueta.
Ai, veus.
O de tall brasileño, que realment afavoreixen molt, queden monos, i queden bé per si vols anar a la platja.
Doncs mira, a mi el que m'agrada molt més és el tall brasileny, més que el tanga.
Jo trobo que afavoreix.
Afavoreix depèn del...
No, sí, home, però vull dir, fins i tot amb models que se suposa, sí, que tal, sí. Em segueix agradant molt més el tall brasileny que no pas el tanga.
Jo també coincideixo en això.
A mi també m'agrada més, la veritat. Trobo que deixa el cul més rodonet.
I no ens enganyem, és molt més còmode. A veure, aquí deixem-nos de tonteries.
No.
Jo ja t'ho diem nosaltres. Si no ho has provat, ja t'ho diem nosaltres. Mm-hmm. És molt més còmode. I deies, a banda d'això, el tall, evidentment, és el que marca una mica el canvi de temporada, no? D'any d'un any a l'altre. Uh-huh. Uh-huh. I has dit també estampats, el bitxí, anomenaves, que també és un clàssic, sí, no? Aquests que no moren mai. Volants, uh-huh, topos, no? Una mica varietat.
Sí, després també es porta molt el que és un... no en tinc cap, però realment és un banyador que cada any surt i cada any dic que aquest any me'l compro i no me'l compren mai, que és el banyador negre.
Ah, vull sí, dir, senyora.
És un clàssic que sempre queda bé i que si saps tenir una mica de color te queda moltíssim, però bueno, com que és negre potser a vegades el deixem apartat, però sí, és molt bonic i trobo que sempre s'ha de tindre. I després també, per exemple... juga molt amb el que és la part de dalt del biquini, amb la part del pit, que cap al pit, doncs, bueno, ja sabem que tenim el bondó, el triangle, diversos estils que també, combinats, per exemple, amb unes calcetes altes, també li dona un altre to.
Sí, és el punt aquest una mica anys 50, no? Diríem, sí, l'estil, sí, aquest pin-up, que també es porta amb, sí, la calça més alta del biquini.
Sí, realment, totes les col·leccions de moda de bany tenen... pràcticament mínim 3 o 4 peces de baix ja altes, uh-huh, de calceta alta. També són molt còmodes, perquè a més, per exemple, si has sigut mami fa poc o alguna cosa, és un tipus de banyador que te recolleix una miqueta més el que és la panxolineta de baix i tu també vas més còmode.
Exacte.
Per tant, és una bona opció, no cal que vagis amb banyador sencer. Uh-huh. Pots ficar-te un d'aquests així, que és una miqueta més... més recobert i ja està.
Molt bé. Aleida, ens queden un parell de minuts. Veig, uh-huh, que per les tendències per elles, diguéssim, són àmplies. Jo crec que hi ha una mica per tots els gustos.
Sí, ara fem les masculines en 30 ells, segons.
No, home, 30 no, però dic, hi ha algun... A veure, és més limitadeta.
No canvia gaire.
És més limitadeta, t'ha de dir. Clar. Hi ha alguna tendència marcada per noi?
Jo crec que més o menys la tendència la marca el que és el tall de la cama, vale? Però clar, és que els homes també, com que només tenen o tipus boxer o tipus slip, clar, jo crec que aquí hi ha molt a gustos al tall. Sí. I que, per exemple, per sota el ginoll ja no es porta, sinó és que ets una miqueta skater i tal, i que et va aquest rotllo així, vale? Però jo per mi trobo que el banyador ideal d'home és el que va per tres dits per damunt del ginoll, perquè és una mida mitjana, no és molt corteta, però tampoc ja no és molt llarga. I si, per exemple, això sí que a vegades no s'hi pensa, però s'ha de tindre en compte, si sou homes que us agrada molt anar amb pantalons curts durant l'estiu, mireu-vos bé també la llargada del pantaló, perquè, clar, a veure si agafareu un banyador més llarg que el que és el pantaló,
sí,
després se'ls pot arribar de la ratlleta.
Ai, és cert, sí, la marca, sí, del, sí, sol, sí, senyora.
Sí.
Bon apunt. Sí. Veus, Ricard, això no ho tenies present.
No, veig que ho he anat fent bé sense pensar-ho, però és veritat, sí, sí, sí. Sí, sí.
Veus? Sí, a vegades són coses tan lògiques que diem, pues no hi pensem.
Clar.
I després, també una cosa molt divertida que podeu fer per anar a la platja, si aneu els dos junts a la platja, podeu comprar-vos, per exemple, el tipus d'estampat de conjunt.
Ah, mira, veus,
exemple,
això.
Saps? Queda tan pedroche i... saps?
Però sí, estampat, Ricard.
Jo no
sóc
d'estampat, però el banyador no, però jo el banyador normalment sempre o el porto vermell o una bona part de vermell.
Bé.
O sigui que, sí, sí.
Tot això que tenim banyat.
El vermell és molt xulo.
Vermell, que queda molt bé quan agafes allò de miqueta de color.
Vermell, sang, allò, vermell. Vermell, vermell.
Molt bé, doncs escolta, avui no tenim temps per més ni nosaltres ni la Leida, perquè ha de tornar a la feina, pobra. Però escolta, a Leida, la setmana vinent ens veiem aquí a l'estudi Les Cares, que ja en tinc ganes.
Molt bé, i tant. Un petó a tots.
Gràcies, Leida. Gràcies.
Adéu.
Adéu. Doncs, Ricard, tu i jo, Les Cares no, però ens escoltem divendres una altra vegada, eh?
Sí, vaya a mirar el meu fons d'armari de banyadors, a veure com ho porto.
Gràcies, que vagi molt bé. Fins ara.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mafre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con descuentos de hasta el 40% en una selección de colchones de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de mayo. Aprovecha los últimos días.
Salvador Obrero. Estalón.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
Dos de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Perquè en tenim dos i mitja, pràcticament tres per sobre de dos quarts de dues. Dimarts, avui, 29 de maig del 2018, acabant el mes de maig. De fet, dijous acabarà el mes de maig. Déu-n'hi-do quin dia per acabar el mes de maig. Ara en parlarem què passarà dijous. Però ara el que fem és començar la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre. Avui està amb nosaltres José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Què tal? Bona tarda. Bon dia.
Guillermo Orbera, del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Núria?
Avui bé, avui bé.
Avui bé.
Sí.
L'últim dia tenia...
Sí, tenia mitja angines, mitja enfebrada, sí.
Bueno, és el que té.
Això del maig, no? Ara fa fred, ara fa calor.
Sí, sí. A més, déu-n'hi-do, meteorològicament parlant, quin maig. També ja m'han avançat, que això és previsió, però que el mes de juny també serà molt irregular. Paco Cerdà, del PDeCAT Junior a l'Ajuntament de Lleida. Paco, què tal? Bon dia.
Bona tarda, com sempre.
També fa dies que em feies el salt.
Dos.
Bueno, dos, doncs, dos són uns dies,
eh? Sí que em trobava a faltar.
Clar que sí, home.
La calma ho fa molt bé, també.
Que sí, que no et dic que no. El que passa és que arriba un punt que a la gent que viniu habitualment doncs acabes d'agafar doncs, uns hàbits, eh? A vegades ja ni et mires, només ja saps el que farà o el que dirà. Dolors López, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon migdia.
Bon migdia. Bueno, hi ha gustos per tot, ja ho sabeu.
Ja això. Saps el que farà o dirà, llavors que som previsibles.
Bueno, s'ho he pensat el mateix, però he pensat que parlava de vosaltres, no, de mi, no.
Ah, no?
No, però quan us mireu, de vegades ja sé qui saltarà o qui no. O qui està d'acord o qui no.
Qui no salta mai.
Això és veritat. Escolteu, que tinc un tema sobre la taula, però abans, aquest dijous, hi ha el tema de la moció de censura, que és 31 de maig, però bueno, és igual, això de la data del calendari, res. Bueno, no sé com ho veieu, si ho voleu valorar, el tema de la moció de censura, parlo del govern, central.
Home, jo crec que...
Guillermo Orbena com a
representant... Està passant la pilota, és que la gent no ho veu.
Anava fent gestos.
La gent no ho veu, Isaiah, passant del PP al PSOE.
Claro. Home, Guillermo Orbena com a representant de Pedro Sánchez.
Home, jo m'he quedat una mica amb l'entrevista que li van fer al juez Garzón, que va ser el jutge que, com sabeu, va començar a instruir el cas Gürtel, i ell explicava personalment, el van fer dimitir, va haver de plegar, i va estar una mica explicant les pressions que va tenir de diferents poders de l'Estat, també del Partit Popular, quan va començar a instruir un cas que ara s'ha sentenciat i ara que ens agrada a tots, i a més especialment respectar les sentències, doncs hem vist que efectivament de la lectura d'aquesta sentència es desprèn que efectivament hi havia una mena d'estructura, d'una certa maquinària institucional per cometre delictes de, pues això, de cohecho, de mordides a través de l'adjudicació d'obra pública, no? La meva opinió quina és? La meva opinió és que, sobretot amb les explicacions que han vingut donant diferents persones del Partit Popular, perquè aquest cas és bastant llarg, dient que tot això era una trama, que era una jugada del Rubalcaba, que era una campanya... Va haver una roda de premsa espectacular del senyor Rajoy, per cert, envoltada de tota la cúpula del Partit Popular, dient que tot això era una jugada contra el Partit Popular. Bueno, tot això ja s'ha vist com ha acabat. Tots sabíem, per les notícies, perquè amb la societat de la informació tots tenim criteri i informació per poder valorar aquestes coses, que hi havia una estructura ben fonamentada de corrupció al voltant del Partit Popular, que ha tingut la sort de que amb la reforma del Codi Penal no se li pot demanar responsabilitat penal, perquè en el moment en què es van produir els fets no estava tipificat que les organitzacions poguessin respondre penalment, no? Només podien respondre civilment, per això és responsable civil i no penal, no? És per un tema de calendari del Codi Penal. A partir d'aquí, pues, quina opció hi ha? Jo crec que l'única opció que hi ha és demanar una moció de censura, no? La meva opinió és que, tal d'on venim, per exemple, venim d'un cas de que una presidenta d'una comunitat dimiteix per dos cremes, eh? Venim d'aquí, eh? Venim en la història recent, se dimiteix per robar dos cremes, se dimiteix per manipular o per obtenir un currículum de forma, diguem-ne, dubtosa. A Europa se dimiteix pel molt menys. Jo crec que és una moció de censura ben fonamentada. Uh-huh. A partir d'aquí ja veurem com sortirà, no? Ja veurem com...
Hores d'ara no sumen.
Jo he tingut l'oportunitat de llegir la moció de censura que ha presentat el PSOE. Són dos fulls, vull dir, no té cap mèrit llegir-la, perquè són dos fulls. I sí que la fonamenten això, no? La fonamenten de que agafa un text, fa un copy-paste de la sentència de l'audiència i bueno, pues, argumentant-ho, pues, crec que és el millor per a aquest país.
Dolors López, com a representant,
bueno,
de Mariano Rajoy.
Moció de censura, jo entenc que políticament el PSOE aprofiti políticament, absolutament legítim, una sentència, per cert, quan aquí va sortir la sentència del 3%, no recordo que ningú presentés la dimissió, només a títol d'exemple, jo crec que algun sí, en tot cas, jo entenc que políticament el PSOE aprofiti una sentència que afecte a una sèrie de persones que estaven afiliades al Partit Popular i que per això, pues, bueno, pues, diu que el senyor Rajoy ha de dimitir. Bueno, a partir d'aquí, dijous veurem com se produeix el debat i divendres la posterior votació. Jo no tinc la boleta de vidre, però jo crec que aquesta moció té molts pocs números per prosperar. Ciutadans ja ha dit que no la recolzaria, I els nacionalistes no recolzaran tampoc si no és a canvi d'alguna cosa que Pedro Sánchez evidentment no els hi pot donar, perquè seria com cavar la seva pròpia tomba, no? Per tant, a partir d'aquí, dijous i divendres veurem, tothom se desahogarà, tothom se desfogarà, tothom dirà la seva, però després s'haurà de governar, s'haurà de continuar governant, perquè aquest país ha de ser governable, no? I a partir d'aquí, pues, una vegada tothom s'hagi desfogat, el govern del Partit Popular, que no té cap ministre que estigui implicat, ni té, pues, bueno, pues continuarà fent el que ha fet en els últims anys, que és governar en aquest país, perquè, claro, aquí, al final, resulta que és que donem per normal el que no és. O sigui, a Catalunya portem un munt de temps sense govern i aquí no passa res. No, o sigui, ha d'haver un govern. Vull dir, a les comunitats, als països, ha d'haver un govern perquè ha de resoldre els problemes de la gent. Perquè els polítics a vegades pues, especulen o especulem sobre qüestions una mica etèries, no? Sobre ideologia, sobre filosofia, però al final la gent el que vol és tindre un lloc de treball, la gent el que vol és no tindre que esperar massa si es té que fer una operació, la gent el que vol és una bona educació, la gent el que vol és tindre un accés a la vivenda, etcètera, etcètera, etcètera. I per això se necessita un govern que tiri endavant les polítiques, que aprovi lleis, etcètera.
I José Luis Osorio, des de Ciutadans.
Bé, si fem una mica d'històric del que ha set aquesta legislatura, Ciutadans s'ha trobat en un paper que no era fàcil de defensar, perquè donar suport al govern del Partit Popular en qüestions bàsiques de governabilitat i de pressupostos, doncs, insisteixo, que no és fàcil de defensar amb tots aquests antecedents que tard o d'hora sortirien a la llum i que l'Audiència Nacional s'ha pronunciat. I és evident que el Partit Popular, ja no només el senyor Correa, Luis Bárcenas, sinó el Partit Popular com a organització i com a partit polític és responsable a títol lucratiu, amb la qual cosa un partit que governa un país i que té tot aquest historial, doncs el que ha de fer és autocrítica, acte de contrició i assumir responsabilitats. Si el senyor Mariano Rajoy, pel que estem veient, continua en el immobilisme i donant la culpa als altres. Per tant, la posició de Ciutadans és, amb el Partit Socialista i amb la resta, doncs, intenta arribar a un acord i fer eleccions. No ens agrada cada dues per tres veure'ns en escenaris electorals, però veient la situació on hem arribat, no queda una altra. Fer net, tornar a començar, i a més, és que tot just acabem de sortir d'uns pressupostos generals on hi havien uns compromisos molt clars i en els quals, doncs, Ciutadans ha anteposat la necessitat de mesures concretes per avançar en matèria social, en matèria laboral i de benestar, i ho ha posat sobre la taula molt per sobre de sigles interessos partidistes. Però arribats a aquesta situació de desgavell, de crisi institucional, de descrèdit de la política en general per culpa d'uns senyors que no han sapigut fer net, doncs no queda una altra que passar pàgina i convocar eleccions.
Deixa'm que saludi la Gemma Casal, que s'ha incorporat fa una estona, però com que estàvem al mig dels parlaments, doncs no l'hem saludat. Gemma, què tal, de la Crida CUP? Bon dia.
Hola, bon dia, disculpeu el retard.
No sé si tant la Núria, el Paco o la Gemma volen intervenir.
Jo sí.
Aquest no és el tema principal, però
bueno,
l'hem tret perquè és actualitat.
Jo voldria dir una cosa.
Gemma, Paco i Núria.
Perquè a vegades sembla que estem parlant del sexe dels àngels, amb això de la corrupció.
Què dius, Gemma?
No, és que com que he fet així, me mirava.
No, deia Gemma, Paco, Núria, que així ho fem un seguit.
Bueno, a mi hi ha coses que de veritat que em sorprenen, eh? Jo prenc la paraula, doncs les frases que ha dit la senyora Dolors López, i diu que el que li interessa a la gent és l'educació, és accés a l'habitatge, jo li dono tota la raó. Perquè això pugui ser, doncs cal tindre un govern que governi i no que robi. I llavors, pensar...
Perdona, el govern no roba, eh?
Perdó.
El govern no roba,
a veure, un moment, el govern roba en tant que té un munt de presidents autonòmics que estan imputats per la justícia, alguns estan condemnats, són del seu partit, en tant que el Partit Popular té una caixa B i ha quedat més que demostrat, en tant que el propi president del govern espanyol ha mentit en un tribunal dient que no en sabia res d'aquesta caixa B, en tant que és, no és uns hilillos de plastelina, senyora López, és tot un partit i tota una estructura mafiosa que s'ha dedicat a desballestar aquest país, s'ha dedicat a robar i s'ha dedicat a fins lucratius personals del diner públic que ha desaparegut de l'habitatge, de l'educació, de tot allò que interessa a la gent per sobreviure. I que després apareguin Ciudadanos i diguin nosaltres que som el partit contra la corrupció, bla, 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 però vostès...
Un sol cas de corrupció al nostre partit.
El govern d'Andalusia.
Per favor.
No, és que no governa Ciutadans d'Andalusia.
Pot deixar acabar. Pot deixar acabar.
Sí, sí, endavant.
Jo resulta que vostès, que són, que s'aixequen aquí contra la corrupció, estan sustentant la corrupció, donant el seu recolzament al Partit Popular una i una altra vegada i es neguen a fer cap pas endavant, a fer cap pas que afavoreixi a la gent que realment necessite que hi hagi un govern que no sigui corrupte. Per tant, són col·laboracionistes d'aquesta corrupció. I ja està, no tinc res més.
Paco Cerdà.
Bueno, la primera és, jo crec que aquesta moció té un doble... una doble mirada, no? No solament pel que s'hi presenta, sinó pel que presenta. És a dir, jo crec que aquí Pedro Sánchez ha fet una jugada que també l'afectarà a ell, se'n surti o no se'n surti, d'una forma important, no? Òbviament, aritmèticament, és possible. Ara, pensar de que el recolzament no té que tindre, o el recolzament o el no recolzament, negociacions per darrere, també és infantil pensar-ho. És a dir, aquí suposo que el senyor Pedro Sánchez no es quedarà en una cadira i dirà, bueno, passi el que passi. Jo penso de que tindrà que buscar recolzaments més enllà del seu discurs, perquè ho veig. Des del meu punt de vista... és veure-la, no? Per mi, que sóc un polític de a peu i de Lleida, això és una alta política que a mi me donarà la possibilitat de veure un debat amb un tema que importa a la gent, perquè realment importa, perquè l'han vist als mitjans de comunicació, dintre del Parlament. I jo crec que això és importantíssim. És a dir, el que ens puguin explicar i que cada un de nosaltres puguem interpretar, encara que evidentment cada un donarà la seva versió dels fets, el que pugui interpretar lo que ha passat, que és molt greu i que realment preocupa al ciutadà, jo crec que és important. I per una altra banda, home, jo crec que l'acció de govern és important, però la ideologia també, per lo menos per mi la ideologia és molt important i depèn de l'acció de govern, de la ideologia que hi hagi a l'acció de govern, se té que governar. Jo la defenso, aquesta. Jo personalment soc una persona que tinc les idees molt clares i les línies vermelles molt clares.
Núria Marín.
A veure, perquè la gent ho entengui, perquè a vegades estem parlant aquí de uns dient de robar, de no robar, la senyora del govern no governi, a veure... Quan qualsevol projecte que es presenta d'obra pública resulta que el qui presenta, clar, no paga directament al govern, fem una mica de precaució, però està pagant al partit que està al govern perquè se li aprovi el seu, vol dir que aquesta obra no la posa, aquests diners no els posa de la butxaca l'empresari. L'empresari ho carrega al projecte. Vol dir que dels nostres impostos aquell projecte està costant més car. I vol dir que si està costant més car aquell projecte no es pot invertir en sanitat, en educació, en tot el reguitzell de coses que ha dit la senyora Dolor. I és en aquest sentit que diem, clar, que es roba. Si vol vostè roba, clar, ens està costant més car dels nostres impostos. Perquè la obligació del govern és gestionar els nostres diners, que no són seus, els nostres diners que surt dels nostres impostos, i tot ciutadà està pagant la mordida, per dir-ho així, al Partit Popular. dit això...
Com també li van pagar Convergència, eh?
Sí, 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 sí.
Sí, és que la, la qualificació jurídica és la mateixa,
és la mateixa
que hi ha Convergència.
És la mateixa.
I al PSOE Andalusia.
És la mateixa. Amb això no fem distància.
Encara, encara no hi ha sentència, però, després, però pot ser que sí. Però encara no hi ha sentència.
Després, una, només un apunt, eh? Dos pinzellades. Que els senyors Ciudadanos se queixin tant a Catalunya sota la bandera, que s'han posat sota la bandera del patriotisme, de que no hi ha acció de el Parlament no es treballa, el Parlament no es treballa. Doncs miri, avui al matí han dit que al Congreso s'estan allargant tant com un xicle les propostes de llei, que de 5 mesos han passat a 1 any i 18 mesos. És a dir, que activitat parlamentària poquíssima. I allí no ho retreuen. Només ho retreuen al Parlament de Catalunya.
Activitat això parlamentària al Parlament de Catalunya nul·la.
Puc acabar?
Sí, endavant,
puc acabar?
Sí,
no, al Parlament de Catalunya se n'han presentat moltes de lleis. Entre elles la de renda de ciutadania. Garantia, la renda garantia de ciutadania. Cosa que no han tingut nassos de presentar-ho al Congreso de los Diputados.
Sí, però mentrestant el Parlament tancat i barrat.
No, tancat i barrat no. A veure, si tenen obert però no fan res, estem pagant uns sous perquè
obert,
no facin res.
Comissions
Congreso,
de sanitat no se'n presentaven.
El Congreso, no, no estic parlant
del
Congreso. El Congreso està obert i no es fa res.
Clar.
I respecte a la moció de censura, jo me remeteixo a les paraules que va dir el senyor Tardà. Nosaltres estem obert. Se suposa que el senyor Pedro Sánchez obrirà una ronda de negociacions perquè ha de buscar suports.
Clichy, que vols continuar amb aquest tema o vols
no, a priori volia canviar de tema.
No, ah, no, però jo a mi sí que m'agradaria una cosa.
Però llavors,
si, si, jo
que, també suposo
al·lusions.
Que teniu al·lusions, però feu-les...
No, no, jo és que molt ràpid. És que aquí és clau la, la figura de Mariano Rajoy, no? Que és un supervivent, és un ministre d'Aznar. I és una persona que jo crec que si no us passa res, ni hagués dimitit ni hagués convocat eleccions. Clar, el que no pot ser és que després d'una sentència d'aquestes característiques tot quedi igual. Ningú dimiteix, i en un país, insisteixo, on se dimiteix per robar dos cremes en un Eroski. No. Vull dir, o sigui, que si és una sentència d'aquestes característiques, jo crec que... Ara, el paper de Ciutadans és complicat, eh? Perquè el paper de Ciutadans és un partit que sempre s'ha presentat com contra la corrupció, ara arriba el moment de posicionar-se políticament amb responsabilitat d'Estat sobre... què fem amb aquest partit.
I ho ha fet.
A partir d'aquí, també et dic, bueno, parla, la meva amiga Dolors López parla de govern.
Bueno,
de moment, també, però parla de muntar un govern. Ja veurem, perquè de moment, fins avui, el que he llegit fins avui és que la idea és que com que el president no dimitirà i no convocarà eleccions, perquè com és gallego, com és, això, pásalo, déjalo pasar i un any més i tal, no passarà res, són, pues, només queda aquesta opció de fer una moció de censura perquè un nou president pugui convocar eleccions.
José Luis...
Que no es fer un nou govern, per tant, no es tracta de... No, yo voy a votar a uno del 155, no, yo voy a votar a un rojo peligroso, no, yo soy... No, 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 és desfer aquest govern que hi ha en l'actualitat fruit de la sentència i crear un govern que convoqui eleccions. Cuidado.
Escolteu, en 30 segons, eh? José Luis, Dolors i Gemma, que m'han demanat la paraula.
Sí, a veure, és veritat que el nostre paper no és gens fàcil, però Ciutadans en aquest aspecte s'ha pronunciat molt clar. Ciutadans no donarà suport a Mariano Rajoy. És que Mariano Rajoy ha de deixar de ser president. S'han de convocar eleccions. Mariano Rajoy continua instal·lat en el còmode immobilisme. No reconeix absolutament res del
sí,
que ha passat
si no
al Partit Popular.
Si no prospera la moció de censura, no convocarà eleccions i tornarem al bucle. O sigui, si no prospera la moció de censura i Pedro Sánchez no és president...
Sí, Pedro Sánchez...
Tornarem
no
a Rajoy... No, no.
Clar, si Pedro Sánchez no vol...
Tornarem a Rajoy i tornarem a deixar-lo passar...
Però la proposta és clara, vull dir...
Com que és clara?
Com que és clara?
La proposta és molt clara.
La proposta és molt clara. Vull dir, una moció de censura amb un candidat independent i després anar directament a eleccions. Perquè, a veure, no sé quins malabars o equilibris pensarà...
Perdó, que és un candidat independent.
Un candidat independent del Partit Socialista, però que no sigui el senyor Pedro Sánchez.
Ara anem amb personalisme.
Lo que esteu buscant
precisament és evitar el personalisme.
Lo que esteu buscant per Lleida.
Sí,
el
de la moto. No sé.
Clar, perquè no si no d'aquesta manera, no sé jo, el senyor Pedro Sánchez, quina mena d'equilibris o malabars farà per poder conformar un govern amb tota la manida de l'arc parlamentari que hi ha en l'actualitat, que cadascú, legítimament, des de la seva posició, doncs té visions molt diverses.
Votar... Però és que vostè no li pot anar a dir un altre partit el que ha de fer.
Que se vol encarregar l'Estat, per exemple...
És fàcil. Votar no a Sánchez és votar sí a Rajoy. Ara vengui el que vulgui vostè.
No, no, és que a Rajoy no votarem.
Ara sortim missat.
Si a Rajoy...
No a Sánchez es vota sí a Rajoy.
Sí a Rajoy segur que no.
Perdó, que jo l'aritmètica no la tinc clara. Si Ciutadans s'absté, què passa? Si Ciutadans s'absté.
Agafem la calculadora. Agafem la calculadora.
No, és que entrem, Ciudadanos el que volen és convocar les eleccions, entrem en un bucle, però no se'n donen compte que ells no poden convocar eleccions perquè no estan governant. És que no ho sé.
Entrem en un bucle rotllo procés. Entrem en un bucle rotllo procés de Catalunya. És un procés de Catalunya.
Però és perquè convoquin eleccions, vostès. I tindran vostès la potestat de fer-la.
I ara vostè li està dient el que són,
el que són. A veure, Ciutadans...
O serà que Esquerra Republicana no demanarà coses al Partit Socialista?
Ciutadans vol eleccions.
A veure, ningú... A veure, però és que ningú dona un xec en blanc. Ningú?
No. Pues convocar eleccions.
Ciutadans vol eleccions perquè totes les enquestes...
Això s'ha filtrat ja. El PDeCAT ja ha demanat la llibertat, que per donar suport vol la llibertat incondicional de tots els
partits. Demana coses.
Però, a veure, el govern... A veure, anem a centrar-nos una mica. A veure, d'entrada...
No dic que és normal que la gent demani.
D'entrada, respectant...
Només faltaria.
A veure, respectant les sentències, vull dir, jo respecto totes les sentències, i sóc la primera que lamento que gent que estava al meu partit hagin set condemnats per corrupció, per diferents delictes. Soc la primera. Això que demostra, entre altres coses, que la justícia és igual per a tots, per a tots. I demostra que aquells que estan... No.
Exacte.
I demostra que aquells que estan dient, per exemple, i ho acabeu de dir, no?, que el PDeCAT, una de les condicions que ficaria a la moció de censura és, precisament, que es fiquin en llibertat als polítics que estan presos...
Els presos polítics.
Els polítics que estan presos...
Continuem.
És una prova més, és una prova més, el que aquestes persones entraran a la presó, no els polítics presos, sinó Bárcenas
i polítics llargues, no.
És una mostra
més... A veure com li dirà,
ara, a veure si us entereu que no depèn del govern el ficar, el sentenciar, el ficar gent a la presó. Per tant, Pedro Sánchez, això, encara que vulgués, no ho pot prometre. I si ho promet, a part de cavar la seva pròpia tomba, és que està mentint descaradament,
perquè
això depèn d'un jutge. Temps, eh? I Ciutadans, el que vol són eleccions, pues perquè, sí, perquè d'alguna manera pues pense
no, és molt de que les pot guanyar.
Però és que no depèn d'ells convocar eleccions. La potestat per convocar unes eleccions depèn del president del govern.
Perdó, que el president del govern, hores d'ara, no pot convocar eleccions.
No,
legalment ja no pot, dins d'una moció.
Però una vegada passada el debat de la moció, que estem parlant de 4 dies...
Entenc que si la moció no prospera no tindrà cap mena de gana de convocar eleccions. Entenc.
No pot convocar eleccions el dilluns.
Per això ho dic. És que si la moció no prospera, Rajoy no farà res.
Bueno, se'n pot presentar una altra. Gemma Casal.
No, res, no. Se continuarà governant.
Que és el que
vosaltres no
voleu. Ens queden 3 minuts i mig, per tant, ja anem amb aquest tema fins al final. Gemma Casal.
I todavía falta el juicio de Bárcenas y el M. Rajoy. Això, sí, to be continued.
Yo no, lo seré de Andalucía cuando llegue la sentencia, ja veremos. Y Ciudadanos no veo que diga nada de Andalucía.
Ah, com que no, com que no. Doncs com a mínim, Chávez i Griñán ja no governen Andalucía. És a dir, que no entrem en la dinàmica de l'ITU més.
No,
sisplau, que ens queda poc temps. Gemma Casal, sisplau.
Sí, perquè parlem tots a la vegada i la gent no se n'enteren.
Bueno, jo, és que, de veritat, que em sembla molt ridícul tot plegat. O sigui, els subterfugis que busquem amb el llenguatge, que busquem amb el llenguatge, per acabar dient jo dono suport a... Aquí no hi ha polítics, que uns polítics que estaven afiliats al PP que han robat. Això és una estructura mafiosa.
No és veritat.
Mafiosa.
No és veritat,
i el Partit Popular
no és
veritat, està condemnat.
I això no s'ha dit.
El Partit Popular està condemnat,
no,
i ho diu un jutge, per tot el tema de la Caixa B. I llavors, és una estructura mafiosa que s'ha de fer fora del govern. S'ha de fer fora perquè aquesta gent han expoliat el país. Llavors, Ciudadanos, que no té cap ideologia, perquè no en té cap, simplement tenen 4 penjolls allí sobre el neoliberalisme i són un partit...
Bastanta més que la CUP.
Sí, la bandera.
I l'únic que saben és... Sí, és 4 símbols maniqueus sobre la hispanidad... I després...
I l'únic que saben amb les seves joventuts és fer escratxes i escarnis contra els mitjans que no li cauen bé.
Que us heu amb respecte d'un partit a l'altre.
Tindrem de defensar-me, no?
Vostès només saben dir contra corrupció, però a l'hora de la veritat, que vostès no tenen cap capacitat de presentar ni cap moció...
Hem fet dimitir el president de Múrcia, hem fet dimitir el president d'Andalusia.
Cap
ha dimitit la senyora Cifuentes.
Gràcies a vostè. Au, va. És que, clar,
vostès el que volen és aconseguir el poder, sigui com sigui, i el que no poden permetre és que el Partit Socialista faci aquesta moció. Llavors, el Partit Socialista fa la moció perquè la pot fer. Vostès no la poden fer.
La CUP no vol el poder. Cap partit vol el poder. El no, partit, és que és molt fàcil dir això.
El partit... Home, a veure, però,
tothom que se presenta...
S'ha d'adaptar a la realitat.
Tothom que es presenta a unes eleccions vol guanyar.
Sí, però no a costa.
No, és que vostès volen el poder.
Però és que vosaltres voleu les
És que això és una veritat de perogrullo, això de vostès volen el poder. Tothom el vol.
I
doncs per això volem eleccions, per guanyar-les de forma neta.
Però no les poden convocar.
Se n'ha donat compte que no les poden convocar.
Que les convoqui dijous.
Això és
el
que voleu dir.
Paco, si havies de dir alguna cosa, no, ens hem quedat sense temps.
Escolta, divendres ho sabrem. Bueno, dilluns, com deia ella, el president de Torn, pues pot convocar, eleccions tranquil·lament, no?
Vale, sí. Perfecte, pot ser. Sí, doncs legalment...
No a Sánchez, és sí a Rajoy, ahí queda.
Molt bé, doncs José Luis Osorio, Guillermo Herbera, Núria Marín, Paco Cerdà, Gemma Casal i Dolors López, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Bueno, no havia de ser el tema, però sí que és veritat que és un tema que interessa i, per tant, doncs és en el que ens hem quedat. Però vaja, dimarts vinent seguirem parlant de tot, fins i tot de política, la tertúlia dels polítics. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts. Demà hi tornem, 12:20, puntuals, com sempre, aquí a Herrera, en Cope, a Lleida, amb el Ricard Álvarez.